Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Comencem. Migdia, o millor dit, continuem. Migdia des de la teva COPE més propera, en aquest cas, COPE Catalunya i Andorra. Quan fa... Faig una pregunta, per reflexió. Jo també hauria de dir moltes coses davant d'aquesta pregunta, i si voleu també la puc respondre, No la faig només a vosaltres i me lavo les manos. No. Quant temps fa que no aneu a comprar al mercat? Quan dic que aneu a anar a comprar al mercat, em refereixo al mercat de proximitat, a les parades del pollastre, de les llegums i de més. Ja ho sabeu que els mercats de tota la vida, tenen un... enemic, entre cometes, una competència difícil davant de les grans superfícies. Les grans superfícies donen unes coses i els mercats donen unes altres, que possiblement no les acabem de posar en valor totalment. De fet, els paradistes han baixat per una qüestió o que no han sabut possiblement adaptar-se o que no hi ha clients en aquella zona en funció de quina sigui que vagin al mercat. Parlem de xarxa de mercats. En aquest cas, si em permeteu, i seré una mica centralista en això, parlem dels mercats de Barcelona, perquè tinc les dades aquí, les tenia més properes, i per això no és una qüestió de res, no? ni menysprear cap mercat, ni molt menys. A Barcelona hi havia 2.011 establiments, dels quals 1.333 són establiments alimentaris i 678 no alimentaris. Parlo dels mercats municipals de Barcelona, clar, en aquest cas estem parlant d'uns usuaris de mercats que tenen una valoració, considerant especialment l'atenció i el tracte, que amb aspectes amb la varietat i la qualitat dels productes. És aquí, possiblement, el punt de valor que tenen. Mira, aquests dies, dies 6, 7 i 8, ahir va començar ahir i acabarà demà, estem vivint el Fòrum Gastronòmic a Barcelona. El Fòrum Gastronòmic és un aparador mundial de referència del valor que tenim aquí. Quan em refereixo aquí, parlo de Catalunya, parlo d'Espanya, parlo de la varietat i de la riquesa gastronòmica que tenim al nostre país. No estic equivocat, i estic convençut que no estic equivocat, si quan sentim noms, i segur, si li fes la pregunta m'ho diria segurament, si parlem de xefs de renom com Ferran Adrià, com Albert Adrià, com el Germán Roca, com el Carme Ruscalleda, si parlem d'aquests renoms, si parlem del Carlos Arguiñano, de xefs que tots coneixem, segurament si els hi preguntem, escolta'm, I això el teu d'on ve? Perquè aquestes aficions venen... Bueno, aficions, professions en aquest cas, i ara de renom, venen d'algun lloc, no? Són persones que han transformat la gastronomia a nivell i a escala planetària. És un valor que hem de posar. I els mercats de proximitat, els mercats d'aquests productes de qualitat, juguen un paper molt important davant de tot això. Estem parlant de patrimoni gastronòmic. Deia que si aquestes persones, a la Carme o al Ferran, li preguntem, bé, i tu, això de cuinar, d'on treus aquestes receptes? Evidentment, experimentes, evidentment, tens idees. Però l'arrel de tot això, sabeu d'on ve? De la iaia, de la mama, de la cuina de tota la vida que hem gaudit a casa. Aquí, de la sopa de galets que feia la iaia. Pregunteu, d'aquí ve tot això? De la cuina de tota la vida, que no li hem donat tota la importància que possiblement hauríem de tenir i treure pit d'això, perquè la tenim cada dia. Avui parlarem de dues coses. Parlarem dels mercats i parlarem del Fòrum Gastronòmic. Parlarem de l'arrel, de la qualitat dels productes que mengem als mercats, i parlarem del cim de la transformació gastronòmica planetària amb un epicentre molt clar a Euskadi, a Catalunya, a Espanya en general, per tota la riquesa gastronòmica que tenim, que no tenen a cap altre lloc. Això, si vegeu, ho sabeu. Te'n vas a Alemanya, te'n vas fins i tot a França, fins i tot a Itàlia, que parlem de cuines amb un cerquer incomparable amb el que tenim aquí. Què tal? He tret pit, Avui m'he venido arriba con el tema de la gastronomia, Soc el José Miguel Cruz, benvinguts a Migdia, COPE Catalunya i Andorra. El temps que ens espera, doncs aquesta tarda, mireu, no plourà. Tampoc és una notícia que no plogui. Darrerament plou a tot arreu d'Espanya, menys aquí, on s'està fent la guitza, la pluja. Doncs tindrem sol per aquesta tarda i una previsió de sol. Les temperatures a la baixa, possiblement alguna nuvolada de cara al Pirineu, però poca cosa més. I aquesta fotografia, les temperatures a la baixa, farà fresca, eh? Farà fresqueta, més aviat fred, fins i tot, eh? La fotografia serà exactament la mateixa per demà dimecres al matí. Sol, algun núvol, alguns punts de Catalunya tèrbol, les temperatures baixes, fresquetes, però no esperem pluja. Possiblement de cara a dijous alguna cosa es podria parlar. Però això serà una altra cosa. I com tenim la situació a la xarxa viària? Doncs traslladem la pregunta al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bon migdia, benvinguda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana, però en general domina la fluïdesa. L'eix transversal, la C25, està tallada a Espinelves en sentit Girona per un accident entre dos turismes i això provoca 2,5 km d'aturades. També comentar-vos que la C43 es dona pas alternatiu a Benifallet per una sortida via d'un camió i això provoca retencions en tots dos sentits. I a l'eix de Llobregat, a la C16, hi ha 1 km d'intensitat a Berga en sentit Puigcerdà per unes obres que tallen un carril. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Bona tarda, Mireia. Moltes gràcies. Bé, de seguida parlarem de diverses coses. Parlarem, tindrem aquí l'estudi per parlar d'una empresa que es diu Made in Barcelona, però no fet a Barcelona, no és Made in Barcelona, sinó Made de sirventa, no? Made en anglès, in Barcelona, que es dedica precisament a la cura de persones grans. De seguida en parlarem. L'altre dia parlàvem de cuidadores, doncs parlarem de cuidadores, de qui cuida el que cuida, doncs d'això, i parlarem de mercats amb la Yolanda Canales. Com estàs? Benvinguda.
Molt bé, estem molt bé.
Quant temps fa que no vas a comprar al mercat?
Ostres, doncs fa moltíssim.
Jo també, eh? Jo també. Vull dir,
moltíssim, eh?
Aquí s'acaba en despecho i m'he venit d'arriba, però sóc el primer que fa molt de temps que possiblement no passo pel mercat. Però això em servirà per passar.
Sí, potser és la falta de temps que al final acabes anant a un lloc on trobes
sí, és un què. De seguida en parlarem d'això. Però abans, escolta'm... ¿Eres emprendedor? ¿Quieres montar tu propia empresa pero las gestiones burocráticas te superan? Pues oye, no te preocupes. Con Legalitas, crear tu empresa nunca ha sido tan fácil. Mira, tu propio gestor personal hará y presentará por ti todo el papeleo en los organismos oficiales para que puedas empezar con tu negocio cuanto antes. Infórmate en el 900-100-662. Legalitas Negocios. Que nada te pare.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Conrado, buenos días.
Hola, buenos días. Yo este verano, comiendo en casa, éramos 6 personas, y había unas judías muy ricas allí comiendo, y resulta que según me meto la cuchara, pues encuentro algo duro, me lo saco de la boca y era un diente.
No.
Y ya pregunto, ¿de quién es este diente? Pues de la cocinera.
Ay, mamá.
Caído, llevaba toda la mañana buscándolo.
No. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? Feliz aniversario, cariño.
Ay, ¿es una caja de esas con un viaje sorpresa?
Cariño, pero si nos ha tocado el EPE. ¿Me has regalado un viaje a mi pueblo?
Jugártela es lo que tiene. Elige Opel Service y cambia tus neumáticos con 2x1 con las mejores marcas y gana en seguridad y tranquilidad. Condiciones en opel.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
No puedo apoyar el pie en el suelo. Le sigue doliendo y no se le pasa.
Necesito un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mapfre Salud, los mejores médicos, la telemedicina más avanzada y centros especializados. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sempre m'encanta quan Michael Jackson diu allò de Chamon. No, és una cosa que... Chamon és molt imitable, això. Bé, parlem de mercats. Parlem de mercats. En aquest cas, tenen un gran rival, que són les grans superfícies, que són el seu dimoni, en tot cas. Yolanda Canales, benvinguda.
Sí, i això que potser tots pensem quan pensem en la idea del mercat, no? Del mercat tradicional que ens ve a la ment, no? Una mica com és l'estil Boqueria, amb parades petites i, bueno, i molta varietat, no? Potser és això el que ens ve al cap. I un model, efectivament, on els supermercats no tenen cabuda. Però el cert és que almenys a Barcelona res més lluny de la realitat. De fet, la gran majoria de mercats, 7 de cada 10, ja compten amb un supermercat que és com una parada més, i la majoria de reformes que s'estan fent s'estan planificant de tal manera que en un futur, si pugui encabir, si és necessari, i segons com vagin les coses, doncs un supermercat, una gran superfície. Estem parlant, per exemple, del mercat de Fortpien, que ja compta amb un supermercat, no direm qui és, el de la Sagrada Família, i, per exemple, el mercat de la Beceria, que el 2025 deixarà el passeig de Sant Joan per tornar a la seva plaça, també tindrà un supermercat a la planta Menjú. Aquestes grans superfícies, evidentment, col·laboren, paguen un cànon. Alguns comerciants, per exemple, el de la Sagrada Família, es queixen que no paguen el suficient, que no és proporcional
que...
a la superfície que ocupen, per tant, haurien de pagar una mica més, però també paguen una quantitat, que no és poca, per al manteniment dels recintes. I un dels pocs supermercats que resisteix com a mercat tradicional, no com a... i que manté una mica com aquesta idea romàntica, si podem dir-ho així, és el de Sant Andreu. Tot i que tampoc ho han tingut fàcil, eh? Perquè
van... No ho tenen fàcil, no? És que no ho tenen fàcil, de fet, els mercats. Hi ha una diferència sense demonitzar ningú, ni molt menys, eh? Perquè, evidentment, les grans superfícies fan una bona feina i fan una feina d'ajudar el consumidor. És molt pràctic. Però productes de qualitat, en funció de quins productes, el mercat i el tracte proper, el mercat passa la mà per la cara.
Però potser també el que s'hauria de fer és com donar més facilitats. No sé, abans ho comentàvem fora de micro, i jo t'explicava el cas del mercat de Terrassa, està al centre. Si vols anar a comprar, evidentment has de portar el cotxe.
El cotxe. Doncs... Perquè si no vas al bus amb tota...
Doncs més facilitats per accedir, més informació i millor per accedir als pàrquings del centre de Terrassa, i si hi ha algun tipus d'ajuda, perquè no són precisament barats, doncs això també faria. Vull dir que potser els ajuntaments aquí, no?, que tant aposten pel mercat tradicional i pel comerç de proximitat, doncs potser podíem fer alguna cosa més. Estem parlant ara dels de Barcelona. Jo he posat també l'exemple de Terrassa, però no ho han tingut fàcil tampoc els del mercat de Sant Andreu, perquè van retornar fa una mica més d'un any al seu emplaçament original, a la plaça del Mercadal. Pel camí es van quedar algunes parades i també alguns clients, que no vol dir que no en tinguin, eh?, però que no els han acompanyat en aquesta transició. Tenen també més despeses i són menys paradistes, són menys a repartir, doncs
pues
també han de fer un sobreesforç.
Però allà estan...
Aguantant
i donant el callo. Doncs mira, anem a veure com està la situació ara. Anem a parlar per la portaveu dels venedors del mercat de Sant Andreu, la Sònia Vizcaíno, que la tenim al telèfon. Sònia, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Que difícil ho posen als mercats a vegades, eh?
La veritat és que sí, eh? És una lluita que tenim contínua.
Però on està la clau ara mateix per sobreviure i perquè no hi hagi aquesta ingerència de les grans superfícies?
Bueno, a veure, al mercat sempre el que hem sigut és una cosa que és un producte fresc, proper, de proximitat i tot això, i això és amb el que hem de lluitar contra ells.
És el valor que teniu, aquesta clau. Proximitat i aquest tracte directe i personal amb els clients.
Sí, la veritat és que sí. Això és el que, bueno, jo crec que a més és 100% important tenir aquest contacte.
Clar, quins avantatges penseu que us... Bueno, avantatges, com us haurien d'ajudar per mantenir tot això? Perquè a vegades penso que hi ha una pressió important, no?
Sí, la veritat és que sí. Més que res, bueno, no podem lluitar, com aquell que diu, amb els preus dels centres comercials grans. Mm. Perquè ells tenen, bueno, tenen moltes ofertes, molts productes que potser compren a l'engròs amb molta més quantitat que nosaltres, i els fan preus més econòmics i poden fer oferta. Per això nosaltres amb el que hem de lluitar és a això, no? Potser amb productes més delicats, que podem dir, no?, que siguin diferents, i a l'hora d'ajudar ens posaríem a baixar-nos els impostos.
I
això és el típic, el típic.
Suposo que l'Ajuntament hauria de... És un dels, suposo, dels sectors principals davant d'aquest tipus d'ajudes, no?
Hauria de ser l'Ajuntament el que ens ajudés. Però ajudes, la veritat, poques tenim, eh?
Però més econòmiques, sinó facilitats, en aquest cas, i de més, no?
Sí, bueno, sí, això sí. Mm. Això sí.
Clar, el problema és això. Has notat com s'hi ha variat la clientela?
Aquí, perdona?
Si has notat si hi ha una variació de clientela conforme al número, perquè, clar, un dels aspectes claus perquè un mercat continuï obert és que vagi la gent.
Sí. Bueno, els caps de setmana realment no ens podem queixar, eh? El que és divendres i dissabte es treballa molt, i, a més, cada cop ve més gent jove. Bueno, gent jove, em refereixo a gent, bueno, gent jove de 40... a 50-55. Sempre venen les senyores grans aquí del barri, que venen cada dia, que són aquestes clientes que compren el que necessiten per aquell dia, i després els caps de setmana que ve, ja et dic, gent jove.
És a dir, que bueno, són els dies tradicionals de compra, no? Divendres i dissabte habitualment és quan la gent va comprar, no?
Sí, durant la setmana és normal, perquè la gent treballa, tothom treballa, i els únics dies així lliures que tenen és el divendres i el dissabte. Poses, a més, poses el producte al necessari. Si només vols un tallet, un bistec, el tallem un bistec. Si vols quatre sardines, posem quatre sardines. No has de comprar a l'engròs ni gastar més del compte. Per una part, si mira, surt molt més econòmic comprar així que comprar-li empaquetat.
I tant, sí. De fet, esteu intentant fer... Jo què sé, us ha obligat tot això a fer una transformació per intentar continuar? És a dir, no sé, especialització, el que tu deies, possiblement productes gourmet, o alguna qüestió així?
Sí, sí, la veritat és que sí. Molt cuinat. Ara, últimament, el que es ven més és a coses cuinades. Mm. I coses delicateses, no? Allò que diem que... Doncs potser una salsa de tomàquet és una salsa de tomàquet que no la tenen, que no la trobaràs ni a Carrefour, ni a Condis, ni en cap supermercat.
Què és vostra? És handmade vostra, en aquest cas.
Ahí està.
Ahí està, handmade vostra.
Que qui vulgui venir a buscar-la, de venir al mercat a buscar aquella salsa de tomàquet.
Exacte. Doncs, Sònia Vizcaíno, allà al peu del canó, cada dia, com tots els comerciants i venedors actuals, en aquest cas parlem del mercat de Sant Andreu. Gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Sí que molt amables, està molt amable. Una abraçada forta.
Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
Una abraçada, moltes gràcies. Doncs és això, Iolanda, és tot un què el fet d'anar al mercat. És el que busquis, però hi ha una cosa que penso que tu estaves explicant abans, també és tenir temps per fer-ho.
Sí, perquè moltes vegades amb els horaris que tenim... A quina hora has d'anar a comprar això d'entrada? I després, no sé, perquè has d'estar un temps allà, clar. És anar una parada, l'altra, si hi ha gent a esperar, vull dir que no és anar agafant... Vas a un supermercat, clar, evidentment.
Estava fent una bona valoració i segurament que la gran afluència de gent que tenen, en aquest cas en concret, al mercat de Sant Andreu els caps de setmana, bé, divendres i dissabte, segurament perquè és quan hi ha temps per anar i aprecies un producte de qualitat, en aquest cas.
I jo suposo que és generalitzat, no només al mercat de Sant Andreu, sinó que és això, més generalitzat quan la gent va comprar. I per això també és important el que ella parlava de l'edat, no? Mira, s'està rejuvenint. Ella parlava una mica gent jove.
40 anys.
40 anys, sí. 40, 50, sí. Això m'ha agradat.
No, no significa que estoy dando la madurez, yo, en este caso, 40 anys.
Però bueno, que això està bé, que també hi ha gent que cada cop està prenent més consciència també de la necessitat de menjar més, millor, i amb productes de qualitat. En un supermercat de vegades te trobes el que te trobes, productes estranys, burger meat o preparados de carne, que dèiem, sí, de carn picada, doncs hi ha gent que busca aquest plus i estan retornant una mica al que és el mercat, que ja només, no és només cosa de gent gran perquè està al costat de casa, sinó també de gent jove que busca doncs, com aquest plus, no? Plus de qualitat.
Yolanda Canales, moltes gràcies.
A tu, que vagi bé.
Que tinguis una bona tarda. De seguida arribem a 2:15 i actualitzem titulars aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
En la diócesis de Barcelona, una de cada tres personas es pobre. Estamos frente a una gran emergencia. No podemos poner fin a todas las desigualdades, pero juntos lograremos que estas personas no tengan que escoger entre comer o pagar alquiler. Haz tu donativo en caritas.barcelona al teléfono 93 112 7010 o en el Bizum 333 81.
¿Cansado de cocinar? En El Pibe te lo ponemos fácil. Pide tus bocatas y burgers favoritos y disfruta sin preocupaciones. Y además, usa el código Tiempo de Juego para conseguir 5 euros de descuento en pedidos superiores a 15 euros. Descarga ya la app del Pibe y marca tu primer gol. Redescubre el auténtico fast food de Barcelona. El Pibe, desde 1974.
Llega a ser agobiante. Todo el rato lo mismo por todas partes. Paso.
Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias. Pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar. Para ver la realidad como es. Contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
El Banco Central Europeo detiene las subidas de tipos de interés después de la mayor escalada de su historia. Ojo, que todavía están en el 4,5% y ahí se van a quedar. ¿Qué significa el anuncio del Banco Central Europeo? ¿Vamos hacia una fase de mayor estabilidad?
En principio sí. O sea, la intención del Banco Central Europeo va a ser no tocar esto ya.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5... encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Amitmit, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Lo que hizo Xavi con Vinicius, yo creo que no está bien. Xavi no tiene por qué tocarle la cara a Vinicius como se la tocó.
Yo creo que si se la toca un entrenador a Xavi, Xavi le hubiera apartado la mano de un manotazo, creo, ¿eh?
Dices la etapa de jugador. En la etapa al Xavi jugador.
Sí, yo creo que sí.
Ahí, bueno, aguantó Vinicius, pero de verdad que yo que estaba muy cerca de esa zona. Muy
escucha
muy
a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:45 del migdia d'aquest dimarts 7 de novembre del 2023. Si em permeteu, farem una efemèride abans de donar la salut al Carlos Rosada. Avui, dia 7... És una curiositat, eh? Avui, dia 7 de novembre, tal dia com avui, el 1893, es va produir aquell atemptat al Liceu de la Bomba. Aquell famós atemptat anarquista l'ha conegut com la Bomba del Liceu. Doncs avui és aquesta efemèride per posar un d'aquests capítols, en aquest cas desgraciat, de la història de Barcelona. Ser una actualitat, una efemèride, abans de donar el pas a l'actualitat. Carlos Osada, com estàs?
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, el govern va per totes en aquesta recta final de les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez i ha carregat de manera contundent i quasi bé barruera contra els jutges. La portaveu de l'executiu català, Patrícia Plaja, no s'ha mossegat la llengua contra els magistrats del Consell General del Poder Judicial, que han fet públic un manifest en contra de l'amnistia, i tampoc ha estalviat insults, fixa't tu, insults cap al jutge de l'Audiència Nacional, García Castellón, que ha imputat els pròfugs Carles Puigdemont i Marta Rovira pel cas del tsunami democràtic. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, els ha dit així, ras i clar, poca vergonyes. A banda d'aquesta sortida de to de la portaveu del govern insultant els jutges, l'executiu de Pere Aragonès ha posat avui en el punt de mira els pisos turístics. Ha elaborat una norma que obligarà a tancar uns 28.000 pisos turístics a poblacions saturades d'apartaments. La normativa afectarà a 262 municipis que concentren el 90% del total d'aquest tipus d'allotjaments. També explicarem el cop policial contra les bandes criminals dedicades a cultivar marihuana a Catalunya. S'han desmantellat dos grups a les últimes hores assentats en punts remots del Pirineu Lleidatà. S'han destruït 27.000 plantes que suposarien unes 8 tones de droga valorada, uns 49 milions d'euros i 28 detinguts. I també estarem molt atents a una alerta dels Mossos. Torna la famosa estafa del retrovisor. La policia explica que es tracta d'una pràctica delictiva a les carreteres i amb la que poden estafar ni més ni menys que uns 1.500 euros. Molt adequat, sí, sí, doncs, eh?
I a més, aquests malotes, els estafadors busquen sobretot víctimes de gent gran. Ja es fixen perquè són més vulnerables, perquè es posen més neguitosos, així que molt, molt atents davant de tot això. Carlos, gràcies.
Molt bé, vinga, vagi bé.
L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Bon migdia.
José Miguel, companys, què tal? Bon migdia.
Bé, Champions, avui tenim Barça, no?
Avui tenim Barça, avui i a l'hora del berenar, anirà rapideta la cosa avui, perquè és un dels partits que se'n va a la franja de les 18:45, aquest Shakhtar Donetsk Futbol Club Barcelona, que recordem, es disputa a Hamburg per raons òbvies, el conflicte que està castigant a Ucraïna i el Shakhtar Donetsk en concret, i un Barça que, escolti, ho té a tocar, perquè si guanya o empata, estarà als vuitens de final matemàticament, a la quarta jornada de 6, que té la lligueta, els homes de Xavi tenen ja a tocar la classificació pels vuitens de final.
Un doncs em fa por,
Per què?
Home, derrota amb el Madrid, un partit d'espant davant de la Real Societat, o canvia la cosa...
Ara li portaré la contra, com sempre. Quan estàs a baix, només pots anar enlloc, que és cap amunt, no?
O continuar.
O continuar, home... Si
com era aquella frase? Sempre hi ha un piso más en el sòtano de tu desgràcia?
Sempre, sempre, quan les coses van mal, tenen tendència a anar pitjor. És un altre dels principis que intenten regir la vida de la gent. Però bueno, confiem en aquest Barça, confiem en Xavi, que millori una mica el nivell de joc del Barça. Un Xavi que té el seu punt de raonable. Ha provat en diversos partits, per exemple, a Joao Cancelo fora de la seva posició, i ahir ja va reconèixer que la posició natural i pràcticament única del lateral portuguès és aquesta, la de lateral, la d'home de bandos.
I ho fa molt bé, a més a més.
On ho fa?
Ho fa molt, molt bé.
Efectivament. Pel que fa a la presència espanyola, avui també Atlético de Madrid, Celtic de Glasgow, aquest ja a la franja horària de les 9 de la nit. Tiempo de juego avui des de 6:45 de la tarda amb aquest Shakhtar Barça i amb aquest Atlètic Celtic de Glasgow. Hi ha diverses coses que poden passar o no a la fase de grups de la Lliga de Campions en aquesta quarta jornada. Mentretant, fora de la Champions, fora d'Europa, a l'Espanyol. És el segon dia de feina de Luis Miguel Ramis al capdavant de la plantilla blanquiblava. La notícia avui a Can Pericú, la renovació d'Antonio Roca, el migcampista, ara mateix lesionat, fins al 2026. Ja tenim data pel sorteig de la segona ronda de la Copa del Rei. Hi ha dos partits que s'han d'acabar de jugar. El jutge li ha donat la raó a l'Arosa per alineació indeguda del Granada. Per tant, ara mateix el Granada estaria fora de la segona ronda de la Copa del Rei. En resum, 15 de novembre, sorteig d'aquesta segona ronda de la Copa del Rei amb el Girona, amb l'Espanyol i amb el Terrassa al Bombo. I el més destacat en la plana poliesportiva, també a 6:45 de la tarda. En aquest cas, waterpolo femení, final de la Supercopa d'Europa entre el Budapest i el Club Natació Sabadell.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Quan passen 5 minuts de les 3 de la tarda, tota aquesta informació ampliada a Esports Cope amb el Joan Batllori. T'ha agradat menjar italià?
Sí.
Sí.
Sí, la pasta, la pizza, sí.
Sí, no?
Sí.
És un bon què, perquè és cunada de tot això, la Itàlia, en aquest cas, i ja és mundialment famós aquest producte. Doncs, mira, recomano una botiga per comprar menjar italià i productes italians, eh? Lositalianos.com. Lositalianos.com és la web on pots comprar això, però si ets un enamorat de l'autèntica cuina italiana com el José Luis, el lloc ideal és Los Italianos, la botiga amb productes originals. Trobaràs plats preparats. Què t'agrada més? Pizza, pasta al tall,
pasta,
formatges...
Què tenim? Tortellini?
Home, i tant! Tortellini, espaguetini, el que vulguis, ah. Canneloni...
Canneloni! Oh, per favor!
Amb els de la iaia, aquí també ho fem molt bé, això, eh? És tot això, aquests plats i molt més per viatjar a Itàlia en cada tas. La botiga, Los Italianos, al carrer Amigo 38 o al carrer de les Corts 5, o pots fer la teva comanda digitalment a través de lositalianos.com. Enamorats del menjar italià com el José Luis Gil, és el vostre moment, a Los Italianos. Que vingui de gust, José Luis.
Buon pomeriggio, amici.
Doncs de seguida parlem i ens posem seriosos perquè precisament, no és que no estiguem seriosos amb això, però posem un to més seriós perquè parlarem del bullying. De seguida parlarem del bullying i d'aquesta edició que estan fent a la Universitat de Girona, una jornada de tardor, a la Vall d'en Bas, sota el títol Bullying, el dolor més silenciós. Parlem d'això i parlarem, aprofitant la benentesa, per parlar de bullying. Sé que de bullying s'ha parlat molt, ho sé, però és que cal parlar més, en tot cas, perquè penseu que aquí, quan hi ha un cas de bullying, l'ajuda... Estem parlant de nanos, estem parlant de nens, estem parlant de joves, estem parlant de gent que sí, que la víctima necessita ajuda, i molta, però també necessita ajuda l'assetjador o assetjadora. De seguida en parlarem d'això, aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Córdoba avanza con Europa, poniendo las nuevas tecnologías al servicio de las personas y gracias a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado ha instalado nuevos puntos informativos para mejorar la experiencia de sus servicios turísticos. EDUSI Córdoba, cofinanciada por el Ayuntamiento de Córdoba y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Una amistad que teje la historia, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos, restauración y zona infantil. La entrada es libre. Encuentro Madrid cumple 20 años. Te esperamos del 10 al 12 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack. Luna rota. No. Pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam. Crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
El miércoles 8 de noviembre celebra con Carlos Herrera el 21 aniversario de las bodegas Cepa 21, donde descubriremos la imagen renovada y sorprendente de sus grandes vinos. Hito Rosado, Hito, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo. 5 historias de éxito de su creador, José Moro. Recuerda, este miércoles Herrera en COPE desde bodegas Cepa 21.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La Càtedra de Renovació Pedagògica de la Universitat de Girona, Cantrona, reflexiona sobre l'entorn del bullying en aquesta quarta edició d'una jornada de tardor que s'organitza anualment a la Vall d'en Bas per parlar i reflexionar sobre el bullying i sobre conceptes com l'enfocament restauratiu, pràctiques restauratives... Li preguntarem què és. I tindrà també com una convidada a la Belinda Hopkins, que és directora del Transforming Conflict, sobre aquest enfocament restauratiu en l'àmbit de la infància i la joventut. Parlem de bullying, bàsicament, perquè tots, en tot cas, el bullying és des de sempre. Segurament, si fem una mica de memòria, quan tota aquesta sensibilitat encara no existia, segurament podem recordar algun cas de bullying que hem patit o que hem fet, adonant-nos o no. Perquè a vegades no hi ha una mala intenció i no ens adonem, quan som petits o més joves, del mal que podem fer amb certes accions. Tenim al telèfon el director de la Càtedra de Renovació Pedagògica de la Universitat de Girona, el senyor Jordi Feu. Jordi, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Gràcies per ser aquí amb nosaltres. Clar, si posem bullying, és una paraula molt anglesa, molt d'àrab, molt contemporània, però bullying hem patit des de sempre. Si fem una mica de memòria, possiblement el bullying ha estat present sempre a les aules.
Sí, efectivament, el bullying o l'assetjament, que seria també l'expressió equivalent en català, és equivalent, oi? Efectivament, sempre ha estat present. És difícil quantificar, això és com la violència masclista, també, oi? Si ara és més present, si és menys present, perquè se'n parla més, oi? I es denuncia més. Aleshores, la graduació és difícil, però el fet com a tal sempre ha estat present. I sempre ha estat present perquè, a veure, l'escola és una receptadora, una gent que rep també tota aquesta violència del context i aquesta violència estructural que està present a la societat i que, d'alguna manera, l'escola o l'institut no se n'escapa.
Clar, després, jo estava reflexionant abans sobre el fet de qui necessita ajuda. Evidentment, la víctima necessita ajuda, però no oblidem que estem parlant de nens, també. Mm. Tant uns com altres són nens, possiblement tots necessiten ajuda.
Sí, efectivament, necessita ajuda la víctima, però també l'assetjador o l'assetjadora, perquè l'assetjador no deixa de, moltes vegades, no sempre, reproduir una pràctica que ell havia patit amb anterioritat, amb la qual probablement un percentatge important ha patit un assetjament i després es converteix en assetjador o assetjadora, amb la qual té dos problemes, i necessària l'atenció també a aquesta persona. Entre altres coses perquè l'assetjador o l'assetjadora no se sent reconfortat amb aquesta acció, ni se sent necessàriament bé. Aleshores, l'ajuda la necessiten també.
Com fer que els protocols anti-bullying a les escoles funcionin millor? Perquè es dona aquesta sensació que sí, som conscients de que existeix, de que hi ha, però a vegades, no sé, parlo des de fora també, la sensació és que és molt difícil posar fil a l'agulla o detectar aquests casos per actuar de forma efectiva.
Mira, primer de tot, creure'ns-els. Això és importantíssim. I creure'ns-els en un marc en què tenim molts de protocols. Potser en aquest moment ja hi ha una saturació de protocols a l'escola. Protocol per allò altre i tal. Aquesta és una dificultat, però creure'ns-els. La segona qüestió, de vegades fer-los més operatius. Hi ha protocols que són excessivament detallats, amb uns passos molt reglamentats, que es dilaten amb el temps, que demanen una certa complexitat. I pel que fa a l'assetjament concretament, el que requereix és temps per abordar aquesta problemàtica en el moment que es produeix algun conflicte a l'aula, al pati, on sigui. I dic això perquè moltes vegades l'escola o l'institut focalitza molt el seu interès com un espai d'aprenentatge. I és així, i és necessari, oi? Perquè es fan uns aprenentatges que no es fan fora de l'escola. Per tant, ja ho reivindico. Però, clar, no podem obviar que tant o més necessari és destinar un temps a resoldre, a afrontar els conflictes que es produeixen, per petits que siguin, perquè quan són petits, si no els aturem, poden esdevenir casos d'assetjament i més grans i més complexes. I, per tant, aquest temps l'hem de destinar en el temps escolar. I no ens ha de recar destinar-hi doncs, esforços, temps, paciència, energia, perquè és absolutament necessari.
Clar, després he sentit molt parlar de l'enfocament restauratiu. Què són l'enfocament restauratiu i les pràctiques restauratives?
Mira, explicat de pressa i corrent, sí. Les pràctiques restauratives és una estratègia basada en la confiança de l'adult en les parts implicades que han estat, diríem, en el conflicte, tant l'assetjador com l'assetjat, i la idea fonamental és trobar un espai de diàleg perquè l'assetjador pugui reconèixer el dolor que ha fet, el mal que ha fet, i l'assetjat que pugui expressar com s'ha sentit. Aleshores, des d'una perspectiva no punitiva, perquè estem molt acostumats a que si algú ha fet alguna cosa requereix un pan, un càstig, requereix una sanció, requereix una expulsió, si convé, etcètera, etcètera. No dic que en casos això no s'hagi de produir, però és desplaçar la mirada més que cap al càstig, parlar amb les parts perquè cadascú reconegui com s'ha trobat i per què ha fet això o aquella altra cosa, amb una idea de poder restaurar, d'aquí ve la paraula, una situació de benestar.
Doncs, senyor Jordi Feu, director de la càtedra i pedagog, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has vingut aquí amb nosaltres i felicitats per la feina, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres, que tingueu bon dia.
Gràcies. Doncs un plaer. També s'ha de ser valent, en tot cas, i saber identificar les coses. I creure'ls, que és que el que estava comentant el Jordi té tota la raó. De seguida parlem de dues coses. Parlarem, sobretot, si ets una persona gran, tens una certa preocupació per la pensió, per viure bé, i tens un pis en propietat, de seguida parlarem d'una manera de fer les coses que igual et pot interessar, en aquest cas, parlarem amb Itàlia d'aquest tema, una mena de... No sé si la paraula seria hipoteca inversa o no sé com seria exactament la definició, però ens ho explicaran molt bé de seguida els amics de Itàlia que vindran a aquest estudi a explicar aquestes coses. I parlarem, relacionat al principi, quan estava comentant de la referència per treure pit, per creure'ns les coses, són potència mundial gastronòmica. És a dir, hem, des d'Espanya, des de Catalunya, des d'Euskadi, des d'aquests jocs gastronòmicament parlant importants, doncs hi ha hagut una revolució mundial en termes gastronòmics. Aquests dies s'està celebrant a la Fira de Barcelona el Fòrum Gastronòmic de Barcelona, un fòrum gastronòmic que porta el nom de Barcelona perquè va néixer a Vic. Va néixer a Vic fa ja uns quants anyets, pràcticament 30 anys a Vic, amb un fòrum molt petit, quan encara tot això ni es pensava. I ara, doncs, estem parlant de que tenim a les figures més rellevants gastronòmicament parlant del món. Així que en parlarem de tot això aquí a migdia, Cope Catalunya d'Andorra. Però abans, no sé si teniu problemes de mobilitat, però si parlem de mobilitat, sabem el desafiament diari que pot arribar a ser pujar a baixes escales per algunes persones. S'ha d'estar ben equipat, això segur, Per què? Doncs, mira, mai sabem quan podem topar-nos amb una lesió o que un familiar es faci gran. I per tot això, Elevadores Reco, Elevadores Reco, ens ajuda amb el millor servei tècnic i productes de primera qualitat. Pots trucar al 93 935, és a dir, 935 169 030. 935 169 030 i eleva't cap a una vida millor amb Elevadores Reco.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mi marido y yo hicimos al mismo tiempo tu plan 1-2-3. Comimos lo mismo, pero él perdió 8 kilos y yo solo 5. Ahora necesito volver a deshincharme y bajar yo otros 4 kilos.
Sí, los hombres pierden más deprisa y nosotras bajamos más de volumen en barriguita porque es drenante. Te deshinchas y en 3 semanas seguro que perderás de 4 a 7 kilos.
No son batidos, es apto para todos y con registro sanitario. La primera semana, sobres de piña.
Eliminamos retenciones, toxinas y 2 kilos menos.
La segunda semana, sobres de naranja.
Reduces la barriguita y el estreñimiento, otros 2 kilos menos.
Y la tercera semana, las cápsulas que queman y captan la grasa.
Ya bajas de 4 a 7 kilos. 6,50, 51, 52, 53. Es económico y envío gratuito. Repito el teléfono, 6,50, 51, 52, 53. Y hoy, gran oferta con tu plan 1-2-3.
Los tres test. Detox más drena más lipo y el gel adelgazante con rolones para muslos, barriga y caderas son gratis con el plan 1-2-3. Llama 6,50, 51, 52, 53 y de 4 a 7 kilos en 3 semanas. Repito, 6,50, 51, 52, 53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tienes un piso en propiedad, si eres ya una persona mayor que dices, bueno, ya me he jubilado, ya... Pues y quiero vivir la vida, pues, y tengo un piso en propiedad. Concretamente en este caso, ahora mismo hay muchas maneras, pero vamos a hablar de este caso en concreto, pues tienes una opción de vivir bien. De vivir bien. Vamos a hablar de Vitalias, que son expertos en este tipo de productos, y tenemos con nosotros a Carmen Palad, de Vitalia. ¿Cómo estás, Carmen? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Encantado de que estés aquí con nosotros para explicarnos estas cosas.
Igualmente.
Voy a empezar por el principio, si te parece.
Vale.
¿A qué se dedica Vitalias?
A ver, nosotros lo que hacemos es monetizar el ahorro invertido en la vivienda de esa persona mayor. Es decir, llevan muchos...
Terminología. Venga. ¿Qué es monetizar el ahorro invertido en una vivienda de una persona mayor?
La gente tiene varias posibilidades de invertir. Una ha sido, sobre todo la gente mayor de ahora, casi todo el mundo tiene un piso en propiedad.
Vale.
Han estado ahorrando, han invertido en esa propiedad.
Sí.
Pues lo vamos a convertir en líquido. Vamos a sacar dinero de esa propiedad.
Ajá.
Pero lo más importante es que esa persona se quedará a vivir en su casa.
Bien, ¿y esto cómo se hace?
Pues mira, tenemos varios productos, ¿vale? Que todos ellos son para que usted se quede a vivir en su casa. Es decir, podríamos hablar de la venta de la nuda propiedad.
Ajá.
Y la persona mayor se quedaría de usufructuario.
De acuerdo, entiendo. Y cada mes recibiría un sueldo, ¿entendería?
Y cada mes,
un sueldo entre comillas, sería
sí.
Eso, ¿no?
Bueno, hay varias posibilidades. Hay de pago único, una mensualidad cada mes de por vida.
De acuerdo.
¿Vale? Es según la casuística de esa persona, las necesidades, pues marcaremos un producto u otro.
¿Quién puede contratar estos productos? Entiendo que primero alguien que tenga un piso en propiedad.
Exactamente. Y que tenga más de 70 años.
Vale, o sea, también hay una edad en concreto.
A ver, podría ser 65, de 65 a 70, pero la tributación es no es tan buena. A partir de 70 es buenísima.
De acuerdo. O sea, es una cuestión de tributar.
Exactamente.
Ay, cuando entra Hacienda por en medio ya hemos de achacar las orelles en aquest cas.
Exacto.
O sea, lo ideal se podría a partir de los 65, pero la tributación sería, lo ideal sería a partir de los 70.
Sí, exactamente.
Sería perfecto.
Pero también tengo que decirte que tengo clientes de 70, 80, 90 y 100, es decir, ¿eh? ¿Vale?
¿A los 100 la tributación es mejor que a los 70?
Bueno, el recorrido es mucho más corto y cobras mucho más dinero. Cuanto cuanto mayor eres, más vas a cobrar.
De acuerdo, entiendo.
¿Vale?
Bien, claro, no sois los únicos que hacéis ese tipo de cosas, pero ¿qué os diferencia a vosotros de la competencia?
Pues mira, nos diferencia, para mí es clave esto, ¿eh? Para mí es clave porque nosotros nos dedicamos, pertenecemos a un grupo empresarial que se dedica en una totalidad a la tercera edad, a la gente mayor, y entonces tenemos residencias y productos solo para la gente mayor. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos un trato, una forma de trabajo, que tenemos más de 40 años de experiencia y el trato es mucho más, para mí, mucho más cercano, estamos ahí para lo que se necesite, estamos ahí de por vida. No es tipo inmobiliaria, que hay otra gente que lo hace estupendamente, pero lo hace más. Aquí, si te he visto, no me acuerdo, se hace el contrato y se ha acabado. La relación con nosotros es de por vida y esto para mí es muy importante.
Es una relación de personas.
Sí.
No con un producto, sino de personas.
No, y de por vida. Es decir, estamos ahí para lo que se necesite. ¿De acuerdo?
Oye, pues es muy interesante. Ya os sabéis, si lo habéis escuchado y os interesa, podéis tener mucha más información. Os voy a dar la web, vitalias.com. Si lo ponéis en el buscador enseguida sale. Vitalias.com. Ahí lo vais a encontrar. O el teléfono 93-218-2654. 93-218-2654. Aunque si no tenéis memoria para apuntar esto en la web enseguida, en vitalias.com lo vais a encontrar. Carmen, oye, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Ahí vamos.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Al Palau 8 del recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona s'està celebrant el Gastronòmic Fòrum Barcelona 2023, que va començar ahir, acabarà demà. És a dir, estem a l'epicentre d'aquest fòrum gastronòmic amb personatges de relleu internacional. Tenim al telèfon el codirector del fòrum gastronòmic, el Pep Palau. Pep, bon dia, benvingut.
Bon dia a tothom.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Pep. Estic posant la gastronomia pels núvols. No sé si estic exagerant un pèl gramassa.
No, jo diria que
m'he quedat curt.
No? Que va. Som els millors, ens ho hem de dir, ens ho hem de creure. I, escolta, n'hem d'estar molt convençuts, perquè és així que ens miren des de fora. I aquests dies ho veiem, aquests dies que tenim doncs, tants convidats d'arreu del món, tanta gent que ens ve a veure... veiem la importància que ens donen en la consideració que ens té i el primer lloc que la gastronomia del nostre país ocupa el món.
És a dir, realment la transformació gastronòmica planetària ja parada al final dels 90 cap aquí va néixer aquí, no? A Espanya, a Catalunya, amb grans xefs que són de prestigi mundial en aquest cas.
Sí, és a dir, aquí posem mi noms. El Bullí va ser qui va liderar aquesta revolució, qui va doncs, aconseguir que es posés la cuina en un altre lloc, qui va canviar el paradigma de la cuina, i a partir d'aquesta revolució que va iniciar el Bullí als anys 90, doncs ha vingut tota la resta. I, evidentment, tota la resta no és poc, perquè tota la resta doncs, vol dir una generació que ha aconseguit els màxims reconeixements a nivell mundial. Per descomptat, doncs, posem-hi noms també, en aquest cas, doncs, el celler de Can Roca, amb els germans Roca al capdavant, però també doncs, els del Disfrutar, de Barcelona, hereus directes del Bullí, grans noms que en aquests moments ressonen a tot el món, i tota una generació que ha vingut al darrere, que ja trepitgen molt fort, que estan fent una cuina doncs, que meravella a tothom, i que quan venen tots aquests convidats que tenim aquests dies de tot arreu del món, doncs es desviuen per poder anar a menjar a casa seva.
D'acord. El Gastronomic Forum va començar fa també uns quants anys, per parlar de Vic, com l'inici de l'embrió del que és avui el Gastronomic Forum de Barcelona.
Sí, efectivament, va començar el 1999... En aquella època no es parlava de congressos de cuina, es parlava de congressos de medicina o d'arquitectura, però no pas de cuina. I el soci i jo doncs, vàrem veure clar que això tenia un lloc, i llavors doncs, va ser quan vàrem decidir començar-hi, perquè nosaltres érem d'allà, i res, tot petit, perquè en aquells moments doncs, només hi havia 30 empreses, doncs vàrem començar aquella bogeria que en vàrem dir Fòrum Gastronòmic, i després doncs, va començar a caminar, es va anar fent gran. El 2007 doncs, ja va passar a fer-se la ciutat de Girona, perquè ens deu una ciutat més gran, després també a Galícia, primer a Santiago de Compostela, després a Corunya, fins que el 2014 doncs, ja ens demanen de plantar la pica a la ciutat gran i venim a Barcelona, i des del 2014 doncs, que el Fòrum ja té lloc a Barcelona, que és la seva seu en aquests moments, que és la seva seu més important i que dona lloc en aquest esdeveniment tan gran des de tots els punts de vista, quantitativament i qualitativament, que té lloc aquests dies 6, 7 i 8 de novembre aquí a Fira de Barcelona.
Un congrés, precisament un fòrum que posa en valor tota aquesta riquesa gastronòmica que tenim a Catalunya, a Espanya, tot, pràcticament tot com a epicentre del planeta, en aquest cas, fins i tot em costa imaginar-m'ho, però és que és així. És una realitat, ens ho hem de creure, com tu deies al principi, Pep. Entre premis i concursos que feu, millor cuiner, productes innovadors i tal, hi ha un que m'ha cridat força l'atenció, que és el plat favorit dels catalans, aquest m'ha cridat força l'atenció. Ostres, que difícil és posar un premi i una cosa així, el plat favorit dels catalans, perquè, ostres, aquí hi ha tantos pelos com cabezas, o sigui, és una cosa...
Sí, perquè Catalunya és molt gran, i perquè és molt gran, doncs, com a país, com a societat, i és molt gran també com a opcions, no? I això és una iniciativa que cada any porta a terme la revista Cuina, i que nosaltres acollim amb aquesta idea que tenim, que el fòrum sigui també el contenidor d'iniciatives que neixen fora del fòrum i que venen al fòrum per aconseguir doncs, aquesta plataforma, aquest aparador, aquest efecte multiplicador que tenen al fòrum. No? Aleshores, la revista Cuina cada any pensa un tema i al voltant d'aquest tema doncs, construeix aquesta idea de plat favorit als catalans. Aquest any són els entrepans, o sigui, que sabrem a veure qui és l'entrepà favorit dels catalans o qui és que fa l'entrepà favorit dels catalans. Això ho sabrem doncs, demà dimecres a la tarda.
Doncs mireu, podíem parlar, jo us traslladaré a tots la pregunta, quin és el vostre plat favorit o el vostre entrepà favorit, de què faríeu aquest entrepà, i amb entrepàs meravellosos en tot cas. Per parlar de cuina, de gastronomia, podem estar hores i hores i tot és molt, molt guai, però no tenim més temps. Només volíem posar en valor tot el que ens porta aquest Fòrum Gastronòmic de Barcelona d'aquest any, que tanca portes demà. Pep Palau, codirector del Fòrum, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Ha estat un plaer, us hi esperem a tots, gràcies.
Allà hi serem. I ara penseu en el plat favorit, Arribem a les dues. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz, que acabin de passar una molt bona tarda. Sí.